Infomatí, la informació local des de primera hora.
Bon dia, dilluns 16 de juny. Comencem a l'Infomatí. Us explica César Martínez les notícies d'actualitat que ha succeït a Sant Cugat. I comencem amb una informació sobre Càritas, que des de fa més de 40 anys treballa perquè les persones que ho necessitin pugui disposar d'un plat a taula cada dia. Aquesta tasca mai s'ha aturat i ara des del recer del carrer d'Orient fan suport a més de 400 famílies de la ciutat. El coordinador general de l'entitat, Miquel Puigmartí, ha obert les portes del centre Cugat Mèdia per mostrar de primera mà tota la feina que hi ha darrere i quines altres tasques duen a terme. Els aliments que Càritas reparteix els recull per diverses vies. El banc d'aliments, la mateixa Càritas, que compra productes frescos, la recaptació d'empreses i entitats encuatenques que col·laboren puntualment i la Unió Europea, que l'any que ve deixarà de repartir aliments, tot i que continuarà aportant-hi fons per a aquest tipus d'iniciatives. Per combatre l'estigma i la desconeixença, el coordinador de Càritas ha apuntat que de les 400 famílies usuàries hi ha un ventall ampli. Escoltem el coordinador, Miquel Puigmartí.
Podem atendre des d'un arquitecte, un antic arquitecte, un empleat o una persona que vivia de treballar per la Generalitat. I en un moment donat, pel motiu que sigui, se'n va tot en orris i apareixen aquí. Llavors aquesta gent ho passa molt malament, perquè són gent que han tingut una vida més o menys el que considerem normal i es troben que tenen que venir aquí. Llavors el primer dia que venen aquí és molt dur per ells i per nosaltres també.
Puigmartí ha reflexionat sobre la primera vegada que una persona demana ajuda a Càritas. És un cop molt dur per ells i sovint molts arriben plorant, però amb la nostra tasca també podem establir un vincle i oferir un millor servei adequat a les seves necessitats, ha apuntat Miquel Puigmartí des de Càritas. I seguim amb Sant Cugat, que serà un dels escenaris que adoptarà un nou pla contra els incendis forestals, ideat per fer tant tasques de vigilància als boscos com tasques de sensibilització per prevenir-los, especialment els dies i hores de més risc. Amb tot, el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, en coordinació amb 275 ajuntaments, 124 agrupacions de defensa forestal i 9 federacions de la ADF, entre d'altres, vol fer una transició cap a la modernització. A més de Sant Cugat, el nou model també es posarà en marxa a l'Alt Penedès i al Garraf, fet que requerirà la col·laboració dels agents a cada territori. La Diputació de Barcelona destinarà en total gairebé 2 milions d'euros en dur a terme el PBI durant la campanya d'aquest estiu. I passem a divendres, quan la flama del Canigó va tornar a cremar el centre de la plaça d'Octavià per mantenir units els països catalans. La reivindicació de la llengua catalana i les actuacions de la cultura popular han protagonitzat una jornada tradicional organitzada per Òmnium Cultural que va fer petit al centre de Sant Cugat. L'encesa de la flama va marcar l'inici de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, en una 18a edició que, com a novetat, va posar a la disposició de tothom canyes per tirar-les a la foguera. El manifest unitari d'enguany el va escriure l'exconseller Lluís Puig i es va llegir arreu del territori. El text va posar en valor aquesta celebració com una festa que va ser nació completa i que relliga els països catalans amb tota la Mediterrània. El manifest també va utilitzar la figura del foc com allò que crema i de les cendres podrà reneixer tot el que el poble desitja. I sobre la nit de Sant Joan, una nit de petards, fogueres i coques, es va viure amb calma i sense incidents rellevants a Sant Cugat. Fent balanç d'aquesta revetlla de Sant Joan, el cap de la policia local, Josep Maria Escarré, va explicar a Cugat Mèdia que va ser una nit força tranquil·la i molt festiva. Segons Escarré, tot i haver-hi algun incident, la coordinació del fort dispositiu de prevenció va permetre actuar ràpidament i evitar que aquestes incidències passessin a ser més greus. Escoltem el cap de la policia local, Josep Maria Escarré.
Quan els incidents no han estat incidents rellevants, tot i que hi han hagut incidents, com totes les nits de Sant Joan, però el dispositiu de prevenció que s'ha organitzat doncs, ens ha permès intervenir de seguida i fer que totes les intervencions es poguessin solventar ràpidament, de manera que el risc quedés molt controlat.
De fet, al llarg de la nit s'han hagut d'actuar en diferents punts de ciutat per 4 focs amb matolls per la crema de petards, un per crema de mobiliari urbà, 9 intervencions per crema de contenidors i papereres i 5 per barbacoes privades. I passem a política. Junts i Esquerra Republicana continuen negociant per tancar un acord per conformar el govern municipal. Les negociacions avancen amb bon ritme i les dues formacions tenen previst explicar aquest pacte a les assemblees locals aquest mateix dilluns, segons ha pogut saber Cugat Media. Els republicans la tenen convocada per dilluns, per avui mateix, 26 de juny, i en el seu cas la militància haurà de rectificar o no l'acord. Junts també farà avui mateix, però la seva assemblea serà per informar els militants de l'acord. Un cop fet aquest pas, Junts i Esquerra Republicana podran presentar el pacte abans de Festa Major, segurament demà mateix, dimarts, tal com s'havia marcat el nou alcalde Josep Maria Vallès. Els resultats de les eleccions municipals van donar la victòria a Junts, però amb una majoria simple. L'aritmètica només va deixar dues opcions viables, un govern en minoria de Junts i els seus nou regidors o un pacte amb Esquerra Republicana, que amb els seus quatre regidors electes permetria assolir la majoria absoluta. Per altra banda, passem a parlar sobre la selectivitat, ja que la santcuatenca Paula Papió del Col·legi La Vall ha tret la segona millor nota de la selectivitat de Catalunya. Amb un 9,9, Papió se situa només per darrere de la millor nota de la prova, que va ser la Carla Vendrell amb un 10. L'estudiant de Sant Cugat, veïna de Coifabà, comparteix la segona posició amb 6 estudiants més de Sabadell, Sant Joan d'Espí, Tarragona i Reus. Escoltem a Paula Papió explicar com va viure aquest fet que ha marcat la seva vida.
Vaig veure els resultats quan estava de viatge a Menorca amb les meves amigues, que bueno, estàvem enmig del carrer, quan ens vam enterar que estaven ja penjant les notes i com jo no podia esperar, doncs, ho vaig mirar allà mateix. I bueno, doncs, molt emocionant. Totes les meves amigues i tota la meva família i les meves professores, totes doncs, estan molt orgulloses i molt contentes.
L'estudiant santcuatenca ha explicat que vol estudiar enginyeria biomèdica a la UB. A més, a la ciutat, el podi l'han format un estudiant de l'Àgora Sant Cugat International School amb un 9,8, un estudiant de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres amb un 9,6 i un alumne de l'Institut Angeleta Ferrer, que també ha tret un 9,6. I és que un total de 32.538 estudiants van superar la convocatòria ordinària, cosa que significa un 96,98% de l'alumnat que va realitzar les proves els dies 7, 8 i 9 de juny. Del total d'estudiants presentats, 41.049, 33.550 es van examinar de la fase general i només 7.499 d'aquesta fase específica. La nota mitjana global dels aprovats a la fase general de la Pau va ser d'un 6,787, que respecte al 2022 va ser un 6,855. La nota mitjana de l'expedient dels aprovats era de 7,59 i la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula a partir del 60% de l'expedient de batxillerat i el 40% de la nota de la fase general de l'ESPAU, ha estat de 7,271. En total, s'han fet 238.600 exàmens en les proves de la selectivitat d'enguany. I parlem sobre la farmacèutica Uriac, que té seu a les oficines de Sant Cugat Green, ubicades a Can Sant Joan, i que està ultimant a França l'adquisició més gran dels seus 185 anys d'història per fer un salt endavant en l'objectiu de liderar el segment de natural consumer healthcare a Europa. Per tancar l'operació de compra, l'empresa Sant Cugatenca busca l'entrada d'un soci financer que entraria al Consell d'Administració amb una posició minoritària, de no només el més del 30% del capital. La companyia ha aconseguit una facturació de 272 milions d'euros al 2022 i ha recuperat la mida que tenia abans de desinvertir en el negoci farmacèutic. Desprendre's de les dues fàbriques que tenia l'estat espanyol i apostar per aquest segment de productes d'autoconsum per la salut i el benestar sense prescripció mèdica. I l'Olímpic Floresta haurà de cedir el pavelló de Can Llobet un dia a la setmana perquè hi pugui entrenar l'handbol Sant Cugat, segons la proposta que ha fet el servei tècnic de l'Ajuntament. Tot i això, en un comunicat, el club lamenta aquesta decisió de l'antiga regidoria d'esports i assenyala que amb aquesta sessió de la pista perdrà el 20% dels horaris que tenien disponibles fins ara. Una pèrdua que, segons l'entitat, posa en perill la viabilitat del projecte esportiu i el seu futur. Escoltem la valoració que n'ha fet el president de l'entitat, l'Olímpic Floresta, Àngel Ruiz.
Ens sentim absolutament trepitjats i amb molt poca capacitat de reacció, perquè tot funciona sense diàleg, amb fets consumats i que no tenim cap mena de manera de defensar-nos que no sigui la protesta i el moviment, que és el que haurem d'engegar, perquè no tenim nada.
Per intentar revertir aquesta situació, el Club Floresta s'ha posat en contacte amb l'alcalde Josep Maria Vallès per buscar una alternativa. Ruiz ha explicat que Vallès s'ha posat a disposició amb el propòsit d'escoltar i valorar alternatives, però no els ha pogut assegurar res a causa de l'elevat nombre de clubs i equips que necessiten entrenar equipaments municipals a Sant Cugat. I l'altre club que també s'ha afegit a aquesta llista d'entitats esportives que es veuen afectades per la falta d'equipaments a la ciutat és l'handbol Sant Cugat. El Club Sant Cugatenc assenyala que, en cas d'aprovar-se aquesta proposta de repartiment i atorgament d'horaris ideada pel Servei d'Esports, recuperaria 5 hores d'entrenament al pavelló de Can Llobet, però que en perdria 6 de pista al PAF 3 de la Rambla del Celler. Una pèrdua que, segons explica l'handbol Sant Cugat, és la conseqüència de la falta d'equipaments esportius, fet que afecta bona part de les entitats que duen a terme la seva activitat esportiva de la ciutat. El Club Sant Cugatenc calcula que, amb aquesta reducció que ja els ha comunicat el consistori municipal, però que encara no és oficial, que és només una proposta, s'haurien de modificar diverses franges d'entrenament i fins i tot alguns dies de la setmana s'haurien de dividir la pista central del PAF 3 perquè s'hi puguin exercitar fins a 4 equips a la vegada. Escoltem què en pensa el president de l'handbol Sant Cugat, Julià López Arenas.
Entenem que el Servei d'Esports el que no pot fer és mirar-les, ha de distribuir aquestes hores de la millor manera possible, de la manera més equitativa, i això no és senzill. I està clar, tots en patim les conseqüències.
Malgrat aquesta problemàtica, l'handbol Sant Cugat defensa la capacitat de l'equip que integra el Servei d'Esports i assenyala un cop més que el problema rau en la falta d'equipaments esportius, ja que miracles no se'n poden fer, tots els equips voldríem disposar de més hores de pista coberta, però avui dia no hi ha prou disponibles, ha apuntat també López Arena. I fins aquí l'infomatí d'avui dilluns 26 de juny. Si voleu saber més informació sobre l'actualitat de la ciutat de Sant Cugat, consulteu les nostres xarxes socials o el portal web de cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de primera hora.